Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de calma i càlid, amb molta amplitud tèrmica entre les temperatures del matí i les del migdia. Caldrà abrigar-nos sortint de casa i al migdia sobrarà la peça d'abric.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, estimats? Ja és dijous, ja és 11 de març de 2021, dia amb temperatures que pugen i pugen, ambient primaveral, però amb núvols prims i tot plegat pot ser un spoiler del que ens pot passar al cap de setmana, perquè ja s'apunta a totes les previsions que aquest cap de setmana tornarem a tenir inestabilitat, la inestabilitat pròpia d'aquesta època, i que hi haurà pluges, núvols i tot plegat. Per tant, aquest temps així més assolellat ens ha durat poc. La temperatura ara mateix a Pals són 7 graus. Tindrem molta amplitud tèrmica, entre aquesta hora i després a ple dia, que podem arribar als 21 graus. Avui la notícia passarà a les 12, que és l'hora prevista pel Departament de Salut i Interior per donar a conèixer les restriccions per Setmana Santa. Sabem tres coses segures perquè són les que ha imposat l'Estat. Per una banda, tancament perimetral de tota la comunitat autònoma, per tant, no podran venir turistes d'altres punts d'Espanya. Toc de queda a les 10 de la nit, el Ministeri permet fins a les 11 de la nit, però la Generalitat ho mantindrà a les 10 de la nit. I atenció, reunions socials per Setmana Santa de 4 persones com a màxim, en lloc de les 6 actuals. Una restricció important. Això durant els dies de Setmana Santa. Però avui el govern també ha d'informar la Generalitat del més important de tot plegat, perquè més important que potser el confinament perimetral, que és el confinament comarcal. És a dir, com ens podrem moure les properes setmanes per Catalunya? Si haurem de respectar els límits de les comarques o no? Això se sabrà teòricament avui, i segons el que han anat dient des del govern, aquesta mesura s'aixecaria o la setmana que ve o l'altra, si les dades acompanyen, si no hi ha un canvi sobtat en l'evolució de la pandèmia. Això implica que per Setmana Santa podrien venir turistes d'altres punts de Catalunya, cosa que a hores d'ara doncs no estava gens clara i no s'esperava, i de fet el sector turístic ja comptava amb que això no passaria i amb que finalment doncs la Setmana Santa estaria perduda. Veurem si realment això es compleix, perquè seria una molt bona notícia pel sector econòmic de la Costa Brava, i veurem si el fet que hi hagi mobilitat comarcal i que puguin venir turistes d'altres punts del país doncs implica també un augment de les reserves als hotels i a les cases rurals i tot plegat d'aquí de casa nostra, cosa que celebraríem moltíssim, sempre, atenció, mantenint les distàncies de seguretat, les bombolles, etc, etc. Però aquesta mica de donar aire en un moment en què les dades de la pandèmia són molt bones, doncs potser és necessària. Tenim altres notícies avui del Baix Empordà, per exemple, que es repararà ja finalment la presa de Colomers, que va quedar danyada per la Glòria. El motiu que ens donen des de la processó de Verges per anul·lar la processó d'un cop més, diuen que, clar, és que és impossible fer-ho, fer grans aglomeracions. Explicarem ja les primeres notícies que tenim del cartell del Portaferrada, o celebrarem els 10 anys d'Edicions Sidillà, l'editorial de la Bisbal d'Empordà. Avui també volem celebrar una represa, que és la represa de les activitats presencials del Museu de la Pesca de Palamós. I ho farem amb la Glòria Nyaco, que és la responsable d'activitats d'aquest Museu de la Pesca. Parlarem de quines activitats s'hi poden fer, de quines activitats hi podem anar a fer la gent d'aquí de la comarca del Baix Empordà, que potser no les tenim gaire assumides perquè les deixem pels turistes. Doncs és bon moment per descobrir-les. I parlarem de cultura avui també al programa molt cultural, perquè acomiadarem el supermatí d'aquest dijous, com sempre, parlant de cinema, avui amb estrena importants a les sales i també amb alguna a la plataforma. O les plataformes, vaja, perquè cada vegada n'hi ha més. El que cada vegada som més és gent aquí a la redacció de Ràdio Capital. Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Paula Balsebre, bon dia.
Bon dia.
I Sandrine Bosnet, bon dia.
Bon dia.
El que dèiem, el Departament de Salut i el d'Interior informaran avui a les 12 del migdia si durant la Setmana Santa hi ha confinament comarcal o no. És a dir, si poden venir turistes d'altres punts del país o no als restaurants, als hotels, a les cases rurals de casa nostra i també a les segones residències, òbviament. Això s'ha de saber, com dèiem, a una roda de premsa que han convocat a les 12 del migdia i que, vaja, podrem seguir al minut el que passi a través de la nostra pàgina web. El Departament d'Agricultura desencalla la segona fase de reparació de la presa de Colomers, que va quedar danyada pel Glòria.
El departament ha declarat d'emergència la contractació d'obres, ja que la presa va quedar greument afectada pel temporal Glòria. Col·locaran una nova escullera en el vessador i en el peu de la resclosa.
Els organitzadors de la processó de Verges justifiquen la seva anul·lació per segon any consecutiu, encara que hi hagués confinament, mobilitat lliure. Diuen que, clar, no es poden causar grans aglomeracions de gent.
Ahir al Supermatí vam parlar amb Santi Gifre, membre de l'Associació de la Processó de Verges. Gifre va explicar que la processó plega milers de persones i que per això s'ha decidit anul·lar-la. A més, diu que tampoc surt rentable si no es poden vendre totes les entrades del teatre.
Pues també hi ha la part econòmica, no? Si no podem omplir el teatre, clar, tampoc econòmicament ens surt gaire rentable, la veritat.
Doncs aquesta és la justificació. Altres coses que hem d'explicar avui, per exemple, que el Festival Portaferrada ja prepara l'edició d'enguany i anuncia el cartell. Un cartell format, en aquest cas, cap de cartell, Sergio Dalma. És la 59a edició del festival. La majoria dels concerts estan previstos al Guíxols Arena, amb grans noms. Tenim també Iván Ferreiro o Joel López. En el cas de Sergio Dalma, actuarà per presentar el seu espectacle Trenta y Tantos, en què repassa els grans èxits de la seva carrera. Unes entrades que ja es posen a la venda avui a les 12 del migdia a través de la pàgina web. Edicions Sirillà, que és aquesta editorial que segurament molts coneixereu, de la Bisbal, celebra 10 anys. Anna.
I ho fa publicant el llibre Arrelats, les famílies més antigues de Catalunya, escrit per Ignasi Revés i els seus editors Xavier Cortadelles i Judit Pujador. Expliquen que es tracta d'una obra que resumeix els eixos que l'editorial busca en les seves publicacions: etnografia, cultura popular i coneixement del territori i del país.
És un llibre molt ambiciós, que hem publicat justament per celebrar aquest desè aniversari de l'editorial. Clar, és l'últim que hem fet i per descomptat que n'estem molt contents.
Doncs encara en coneixement del territori, a Palafrugell, l'agrupació excursionista treballa per recuperar les fonts del municipi. Tenen com a objectiu elaborar un llistat complet de les fonts que hi ha a Palafrugell i han començat la neteja de la font de Mascort i la font de la platja. Ens ho explica la Sandrine Bosnet, a qui podem saludar a aquesta hora perquè ja se'ns ha connectat. Sandrine, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Aviam, explica'ns en què consisteix aquest projecte de recuperació de fonts.
Sí, l'agrupació vol recuperar totes les fonts del municipi i es basaran per fer-ho en una llista que data dels anys 80. Com que en part ha quedat obsoleta, tenen el projecte d'actualitzar-la. A més, han demanat a l'Ajuntament que s'impliqui per tal de que la recuperació dels fonts sigui perenne.
Per cert, que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tanca els accessos a Punta del Romaguer, Penya Seca, Cova Alta, d'en Vitaia. Ens ho explica en Jordi Gafes. Endavant, Jordi.
Seguint les instruccions del cos d'agents rurals de la Generalitat, l'Ajuntament ha tancat temporalment aquests accessos per la presència de cries d'espècies sensibles protegides.
I no ens movem de Sant Feliu de Guíxols perquè s'hi ha creat l'agent de la salut, la figura de l'agent de la salut, per acompanyar i assessorar els ciutadans en temes com els hàbits i les conductes saludables.
Sí, després de setmanes de preparació, el consistori guixolenc ja ha posat en funcionament la figura de l'agent de salut. Es tracta d'un servei que proporciona la regidoria de salut de l'Ajuntament i que té per objectiu acompanyar i assessorar els conciutadans i conciutadanes en temes com els hàbits i conductes saludables, la sexualitat o la salut emocional.
Gràcies a tots, som al Supermatí.
Supermatí, a Ràdio Capital.
I ara saludem en Marc Vilà, meteoròleg. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Amb quin temps ens llevem avui a l'Empordà i què preveiem per les properes hores?
Comencem una nova jornada de calma, amb bones temperatures, però amb sol una mica més esmorteït que ahir dimecres. A diferència d'ahir, que el dia va poder quedar molt serè i el sol va lluir, avui el dia serà mínimament més càlid però enterbolit. Tot i això, podran pujar les temperatures, tant les mínimes com les màximes, que tindran una forquilla al Baix Empordà entre els 4 al matí als 21 graus del migdia. Això serà el més noticiable, sens dubte, l'ambient càlid. L'amplitud tèrmica també serà destacable. Hi haurà molt contrast tèrmic entre la nit i primera hora del dia i el migdia, assemblant-se cada vegada més a l'ambient primaveral. I el mínim augment del termòmetre respecte a ahir l'hem de buscar en l'efecte dels núvols prims que de bon matí no deixaran baixar tant les temperatures i el ressol del migdia les farà pujar. Clarament, un dia plàcid, amb bonança, migdia agradable i olor d'equinoxi, però amb un primer peatge demà divendres que vindrà de la mà d'una petita cua de front que tornarà a desajustar el cel i ens posarà altra vegada en mode inestabilitat.
Vuit i onze minuts, avui el comentari d'opinió aquí al Supermatí de Ràdio Capital ens envia la Neus Mar.
Així de Claudic, cada dia m'agrada menys el món que estem construint. No sé si amb la pandèmia tot ha sortit a la llum, o potser és el nostre estat d'ànim que ens fa veure l'ampolla mig buida. És cert que durant tota la història de la humanitat s'han viscut períodes extremadament cruels i perversos, però això a nosaltres ens queda lluny. Nosaltres tenim aquí el present i els ulls mirant cap al futur. De petites coses boniques i de gestos humans en passen, però tenim una allau d'informacions dia rere dia, moment rere moment, que m'hi fan preguntar si la humanitat evoluciona o a poc a poc s'està deshumanitzant. Els diners i el poder regnen per sobre de tot. Tot darrere la corrupció, les desigualtats i les injustícies. I per arrodonir-ho, les tecnologies que avancen a una velocitat tan vertiginosa que ens poden arribar a engolir. Però tot ens convida a saber valorar les coses senzilles, tot allò que tenim i a qui tenim, a tenir la necessitat de tenir il·lusions i projectes i persones amb qui compartir-los i a llevar-nos cada dia amb ganes de ser feliç i fer feliç.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui com a cançó del dia, quan falten dos minuts exactes per un quart de nou del matí, una cançó que ens dona molt bon rotllo. Són Els Amics de les Arts.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, som Els Amics de les Arts i volem desitjar un feliç aniversari
pels 20 anys de Ràdio Capital. Que en vinguin molts més.
20 anys no es fan cada dia. Moltes felicitats.
Adéu-siau.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
I és que avui vull recuperar una de les cançons que més m'agrada de l'últim disc, que és Semblava que fossis tu, a Ràdio Capital, al Supermatí, la cançó del dia.
He quedat amb mi mateix al bar de sota casa, els dos ens anava bé. M'he vist prim, me l'ha afaitat, he convidat jo a tot, no m'he deixat pagar.
Sempre hem tingut un sentit de l'humor molt afí. Si ploro, compenso amb un bon acudit. Quan cadascú ha marxat pel meu costat, m'he dit estic més bé, això m'ha tranquil·litzat. Per unanimitat he decidit que avui volem descansar de tu. Tots dos estàvem fets un flam,
com sempre abans d'una cita.
Ella fa molt poc també s'ha separat.
Ens ha avisat que el fill dormia, que el volem controlar.
I
hem pujat
fins al seu apartament.
Hem pujat,
ens hem assegut al llet,
molt petit,
quan se m'ha llançat el coll.
Tot de cop
hem dit ara és el
Emma.
m'ha clocat els ulls, semblava que fossis tu.
Restaurant al Balcó de Calella, estem de tornada. Obrim de nou el restaurant perquè puguis gaudir del menú de la garavinada i de la millor cuina mediterrània amb productes de proximitat. Vine a fer el vermut o a dinar al Balcó de Calella, un lloc idíl·lic en un jardí únic davant del mar i amb unes vistes fantàstiques. I si ho prefereixes, al Balcó de Calella, a casa. Els millors plats de la nostra cuina, a casa teu. Al Balcó de Calella. Visita el nostre web, www.albalcodecalella.com o truca'ns al 689-62-53-71.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Passen 4 minuts de 2:15 del matí. A poc a poc anem recuperant coses que el coronavirus ens havia pres, i una d'aquestes activitats que s'estan recuperant són les activitats als museus. Els museus són dels equipaments que menys han tancat, però sí que s'havien suspès algunes de les activitats. Doncs bé, el Museu de la Pesca ja ha posat en marxa les activitats que havien quedat aturades per la pandèmia. A partir d'aquesta setmana es tornen a posar en marxa progressivament activitats com la visita guiada a la subhasta de peix, el castell de Sant Esteve de Mar i les barques del peix, o bé el show cooking a la espai del peix. Avui, per parlar-ne, tenim amb nosaltres la responsable d'activitats del Museu de la Pesca, que és la Glòria Anyaco. Glòria, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Contents, no? Imagino, de poder anar recuperant activitats presencials, de poder tenir gent al museu.
Nosaltres estem no contents, contentíssims. Ara de l'octubre, que estem al museu, només pot tenir, com tots els museus de Catalunya, aforament al 50%, la gent pot venir a visitar les nostres exposicions, però una cosa que és bàsica per nosaltres, que és fer activitats, havia estat totalment prohibit, i a partir d'aquest dilluns, a partir del Dia de la Dona, ens han donat permís per fer-ho amb el 50% d'aforament, però sí que realment necessitàvem aquest contacte amb els visitants. D'acord que les exposicions són necessàries, són bàsiques, ens expliquen un discurs, que és el nostre, el de cada museu, però les activitats ens ajuden també a connectar d'una altra manera amb el públic.
Clar, deies des de l'octubre sense poder-les fer, sí. Jo feia abans la reflexió que potser són activitats que habitualment doncs, no hi posem l'ull gaire a sobre perquè les deixem potser pels turistes, sobretot a l'estiu, però que ara s'obren precisament per nosaltres, per la gent de la comarca amb el confinament comarcal.
Sí, tens tota la raó, eh? És aquest poder una mica el que ens passa amb els museus en general, no? Mm. Tots nosaltres, quan anem de viatge, posem a la llista de coses a visitar un museu, però el de casa poder no l'hem vist, no? I ara només el de la pesca, no? El de Sant Feliu de Guíxols, el de la Bisbal, el de Palafrugell, sí, sí. El de Torroella, no? Tots nosaltres l'hem vist, realment. Hem anat a veure el Museu de la Mediterrània, a Torroella, el coneixem. Hem anat al Terracota, al Museu del Suruc, amb aquest edifici magnífic que tenen, Sant Feliu de Guíxols, amb les exposicions, Palamós, amb la pesca...
Doncs la immensa majoria dels ciutadans de cadascun dels pobles que has dit, doncs et dirà que no, clar.
En canvi, després, és evident que si ens anem a Berlí, doncs tenim ganes de veure'n algun, no? I si anem clar. A París, doncs poder al Louvre no ens el perdrem. D'acord que potser no estem en aquest nivell del Louvre, segurament, però els museus també s'expliquen a nosaltres mateixos. Tots aquests museus que he anomenat expliquen el territori des del territori, no? I ens fan entendre millor allò com vivim. I després les activitats el que fan és ajudar-nos a complementar-ho. I moltes activitats no estan pensades per la gent de fora, estan pensades o estan confeccionades també per nosaltres. Un dels principals públics nostres són els educatius. I totes les escoles de tots els municipis utilitzen els seus museus com un element més de l'educació. I això crec que és important. La resta de ciutadans també haurien de fer-ho.
Ara podeu tornar a rebre visites d'escoles? O ja les estàveu rebent? Ei, para, l'hem perdut. Un moment, eh? Ara sí que et sentim bé. Sí. Dèiem, em sents bé?
Sí, sí.
Val, no, dèiem, si ara podeu, o n'heu seguit fent visites escolars.
Sí, és de les poques coses que ens deixaven fer a la part formativa, sobretot si eren grups bombolla, que és el que ens ha, la prerrogativa, que fossin grups bombolla, i bàsicament el que feien les escoles és com que no es podien desplaçar tampoc, no s'havien de desplaçar-se, eren les escoles dels mateixos municipis que ens visiten. No? Nosaltres tenim dos programes educatius, un que es diu Viu la Mar, que és de pagament i està adreçat arreu de la comunitat educativa, des de P5 fins als universitaris i escola d'adults, i en tenim un altre que en diem Fem Arrels, que és només a nivell local, que l'oferim només a les escoles de la vila de Palamós, que és gratuït, va també entre P3 i batxillerat i graus formatius, i aquest és el que ara mateix ens ha anat visitant. A banda, fem també formació ocupacional per persones que estan al món laboral, fem cursos de peixateria, cursos d'ajudant de cuina, i aquests també els hem pogut continuar fent.
Anem al tema, doncs. Anem a les activitats que aquest cap de setmana la gent de tot el Baix Empordà pot anar al Museu de la Pesca a fer.
Hola?
Ep, em sentiu? Em sent o no?
Ara sí.
Ara sí.
Ara sí.
És que avui tenim problemes amb el telèfon, però vaja, ja ens estem assortint i està quedant molt bé. Deia que anem al tema, no? Anem al tema a les activitats que podem fer, que la gent de tot el Baix Empordà podem anar al Museu de la Pesca i fer aquest mateix cap de setmana.
Mira, nosaltres tenim activitats penjades al nostre web, però a més hem obert un nou... on veureu totes les activitats que tenim, no només el cap de setmana, sinó tot el mes penjades. Els divendres fem visites guiades a la sabassa del peix. Són de... A més, si tu, per exemple, doncs, no parles català i la vols fer en un altre idioma, les pots fer amb una audioguia que entregarem gratuïtament als visitants, i la pots fer en castellà, en anglès, en francès, i també hi ha llenguatge de signes en castellà. Aquestes visites les fem totes les tardes dels divendres, sempre que hi hagi subhasta, i la fem tot l'any. A l'estiu obrim una miqueta més, però a l'hivern la fem tots els divendres. Després fem visites guiades al Museu de la Pesca, el que és l'exposició permanent, també les barques del peix, el castell de Sant Esteve, i com a novetat hem hagut de moure el show cooking, que és l'activitat que fem a l'Espai del Peix, que no sé si coneixeu, és la nostra aula gastronòmica.
Sí.
I aquesta activitat, com que sempre la fèiem de vespres, divendres i dissabtes tot l'any, l'hem moguda al migdia de dissabte. Aquesta activitat també feia molts mesos que no la podíem desenvolupar, no la fèiem. La fem amb aforament reduït, amb grups de màxim 20 persones, però aquests grups, per exemple, el que fem és els separem per grups bombolla. Si tu vinguessis amb algun acompanyant, doncs seríeu dues persones i estaríeu amb una taula asseguts tota l'estona i no us barrejaríeu amb cap, per exemple, amb la gent que vingués amb mi, que en seríem tres, no? I estaríem en una altra taula amb una distància suficient, una sala de més de 300 metres quadrats per 20 persones dona per poder-se separar suficientment i fer l'activitat de manera segura i oportuna. És molt important reprendre activitat.
I és
bàsic poder-ho fer amb la màxima seguretat.
Exacte.
Per als visitants i pels treballadors.
Quines són les mesures de seguretat? Distanciament, mascareta, alguna cosa més?
Bàsicament distanciament, mascareta, higiene de mans i intentar tot el que puguem fer a l'exterior, però a l'exterior és el que intentem. Els museus també som espais grans, amplis, que es ventilen suficientment bé i intentem que això es mantingui, no? Però creiem que les activitats són segures en elles mateixes i tot són necessàries.
Ara m'ho deies, que totes aquestes visites, totes aquestes activitats es poden veure a la vostra pàgina web, perquè ara ja es poden comprar les entrades per internet.
Exacte, el nostre web, que és museudelapesca.org, hem creat una plataforma de venda online amb el suport de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Girona, de la pesca per energia. I aquí ja pots fer reserves d'activitats, aquelles que són gratuïtes, perquè algunes són gratuïtes, però també pots fer la compra dels tiquets de les activitats de pagament. Creiem que això també ajuda, d'una banda, l'accessibilitat, no cal trucar al museu, fer una reserva, fer una transferència o venir fins a la recepció, sinó pots fer des de casa i triar tu també el dia que et vagi millor per fer l'activitat de manera molt més còmoda. Inclús també pots comprar l'entrada al museu. Crec que ajuda, és un projecte que teníem pensat de fa temps, però creiem que ara ja és del tot idoni, no? I que tots ens hem acostumat i hem après a comprar per internet, i també ho farem a les entrades dels museus, que ho pots fer-ho en molts llocs del món. O sigui, si tu te'n vas ara també, com dèiem, al Louvre, segurament pots comprar l'entrada el dia que tu vols per internet, no? Però a França no, perquè els museus encara estan tancats.
Sí, és veritat.
Però els francesos, si preveuen potser venir d'aquí uns mesos i tot canvia una miqueta, doncs ells sí que podrien comprar una entrada pel Museu de la Pesca a través d'internet el dia i l'hora que ells volguessin. Crec que això és posant-ho una mica també a la línia del que la ciutadania necessita i està basada.
Sí,
no?
I més en temps de pandèmia i en temps en què la mobilitat està tan restringida. Doncs estem molt contents, certament, que es vagin recuperant activitats d'aquesta mena i, per exemple, les activitats que es recupera el Museu de la Pesca de Palamós. Glòria Nyaco, responsable d'activitats del Museu de la Pesca. Gràcies per passar avui pel Supermatí. Veus, és que avui estem tenint problemes. Deia que Glòria, que moltes gràcies i que molta sort en aquesta reobertura.
Gràcies a vosaltres i, sobretot, el cap de setmana aneu a veure un museu, o algun de la comarca, que podeu.
Clarament. Que vagi bé, que vagi el cap
gràcies.
De setmana també.
Bon dia.
Doncs seguim al Supermatí. De seguida tornem i us explicarem notícies destacades d'avui. Recordarem el fet que és molt important. Avui el govern decidirà o anunciarà si permet la mobilitat lliure per Setmana Santa o no, cosa que serà essencial per l'economia de casa nostra. I també parlarem, doncs, òbviament, d'altres novetats, com per exemple la presa de Colomers, que es recupera ja finalment, que va quedar molt danyada pel Glòria, o també el cartell que coneixem de moment del Porta Ferrada. Són les pràcticament 8:45 del matí. De seguida tornem.
Arruïnada a
Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, visites culturals...
Informeu-vos-en al 972 300 228 o bé a garoinada.cat. Les Garoines, als restaurants de la Garoinada. Fins al 28 de març a Palafrugell.
La ràdio de l'Empordà, Ràdio Capital.
El que parlàvem ara de la recuperació de les activitats, una de les activitats que es recupera és el Festival Portaferrada. I és que el festival de Sant Feliu de Guíxols, el festival de concerts de música de Sant Feliu de Guíxols, ja prepara l'edició d'aquest any, l'edició número 59. L'any passat doncs, es va haver d'adaptar el format amb artistes, sobretot catalans. Va ser tot un èxit, certament, i el públic hi va respondre molt bé, amb una gran afluència de gent. I ara el festival es prepara per una nova sèrie de concerts aquest 2021. I el cap de cartell és aquest que escoltem ara. És concretament Sergio Dalma, que actuarà a Sant Feliu de Guíxols per presentar el seu espectacle 30 i tantos, en què repassa els grans èxits de la seva temporada, òbviament, com aquest que sentim en aquests moments.
Bailar de lejos no es bailar.
També hi trobarem Iván Ferreiro i Joel López. Són els tres artistes que s'han confirmat fins ara i que s'aniran confirmant molts més. De fet, l'organització del festival ja compta amb la confirmació de músics de renom com Ben Harper, Jimmy Cullum o Simple Minds, i la idea és combinar artistes consagrats amb una representació important del panorama de tot l'estat. El fet que es busqui aquesta combinació respon a una qüestió d'haver d'avançar-se a les circumstàncies de mobilitat que hi pugui haver, ja que, clar, sempre és més fàcil comptar amb grups de l'Estat en cas que els músics de fora doncs no puguin venir. Això és el que coneixem de moment del Portaferrada, i tan bon punt sapiguem noves notícies, doncs us les explicarem. En tot cas, aquesta és una activitat tradicional d'aquí de casa nostra, que sí que es podrà fer en principi. La que ja sabem que no es farà, ja ho sabeu, és la processó de Verges i la dansa de la mort. L'associació i l'Ajuntament van decidir que no es podria fer, i ahir des de l'organització ens explicaven que el motiu és bàsicament evitar les aglomeracions. Expliquem amb l'Anna Salvador què ens deia en Santi Gifre, membre de l'associació de la processó de Verges.
Doncs Santi Gifre va explicar que la processó aplega milers de persones, primer al teatre i després molta més gent encara als carrers de Verges. Diu que per això fa setmanes que van prendre la decisió de suspendre l'acte davant la situació de la pandèmia.
La qüestió és, no és, potser no és la mobilitat, és el fet de la concentració de gent, que concentres molta gent en un dia. Nosaltres fem la processó només un dia, no és, com un teatre, no?
A més, Gifre va remarcar també la problemàtica econòmica i assegura que la processó no surt rentable si no es venen les entrades del teatre.
A part de l'aforament, doncs també hi ha la part econòmica, no? Si no podem omplir el teatre, clar, tampoc econòmicament ens surt gaire rentable, la veritat.
Tot i això, Santi Gifre també es va mostrar optimista. De cara al futur va explicar que des de l'associació estan disposats a adaptar-se de la manera que calgui per poder tirar la processó endavant, perquè el més important, diu, és que es pugui tornar a fer.
Que nosaltres, per exemple, hem invertit en molta tecnologia, en fer que cada vegada sigui més lluïda, no? Mm-hmm. Però que, no sé, m'ho invento ara si és per sobre, que si en vez de poder llogar tants aparells electrònics que en llogues 50, només en llogues 25, doncs ho passaríem en 25. Però la posició s'ha de fer, home. Va, jo crec que el principal és fer-la, no?
Tot tot i les complicacions que ha causat el coronavirus, Gifre recorda que durant els últims anys molta gent anava a la processó i que les entrades del teatre s'esgotaven, i que això és molt bona senyal.
Doncs sí que és bona senyal i esperem que es pugui recuperar ben aviat. Marxem cap a Colomers. Perquè el Departament d'Agricultura ha declarat d'emergència la contractació de les obres de la segona fase de la presa de Colomers, que va quedar greument danyada pel temporal Glòria d'ara fa més d'un any. Ara s'hi ha de sumar també el pas del temporal Filomena que hi va haver al gener.
Tot plegat posava la presa en risc i podia suposar el seu trencament. Les obres suposaran una inversió de 71.000 euros aproximadament i començaran aquest mateix mes de març. La segona fase d'aquestes obres implicaran la reparació del llavi superior en els punts en què ha desaparegut i col·locar una nova escullera en el vessador i peu de la resclosa. Se cimentarà amb un formigó. A més, també s'eliminarà la vegetació que hi ha sobre la resclosa per tal que les arrels no malmetin la infraestructura.
I Eugènia, les ferides del temporal Glòria a les comarques gironines encara no estan del tot tancades, queden serrells pendents, òbviament.
Exacte, i un d'ells és aquest, la consolidació de la presa de Colomers. Aquesta tardor, la comunitat de regants ja va destinar 50.000 euros a tapar el principal forat que hi havia a la presa que havia deixat el temporal Glòria. Era un esvoranc d'uns 6 metres de llargada que feia disminuir 40 centímetres el nivell de l'aigua de la resclosa. Tot i així, el Departament d'Agricultura ja es va comprometre a executar aquesta segona fase de les obres de reparació aquesta primavera abans no comencés la temporada de rec. Ara, doncs, ja s'ha aprovat la contractació i es preveu que les obres comencin aquest mateix mes de març.
Aquestes obres són prèvies a un projecte més ambiciós que promet el Departament d'Agricultura en aquesta resclosa.
Es tracta d'unes obres de consolidació que revestiran tota la presa per evitar noves filtracions. També es construirà una rampa per caiacs, una escala de peixos i comportes automàtiques per controlar el nivell de l'aigua. Aquest projecte suposarà una inversió de 4,7 milions d'euros. La resclosa de Colomers connecta les dues ribes del riu Ter i la seva principal funció és crear una làmina d'aigua per assolir un nivell suficient per la derivació de l'aigua del Ter cap al rec del Molí o de Sentmenat o la captació de la comunitat de regants presa de Colomers. La comunitat de regants presa de Colomers disposa d'una xarxa pel regadiu de 3.500 hectàrees de cultius, que són pomeres, blat de moro i userda, principalment del marge esquerre del riu pertanyents als pobles de Colomers, Jafre, Verges, La Tallada d'Empordà, Ullà, Torroella de Montgrí, Vallcaire d'Empordà i Albons, i també a l'Alt Empordà, a l'Escala i a Viladamat. La resclosa té una longitud aproximada de 370 metres i funciona en tota la seva longitud com a sobreeixidor. Es va construir amb un morter hidràulic i folrada de pedra calcària amb una alçada variable entre els 2,7 i els 5,4 metres.
Encara parlant de conservació del territori. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tanca temporalment els accessos Punta del Romaguer, Penya Seca, Cova Alta, d'en Vitaia. Jordi.
Seguint instruccions dels agents rurals, l'Ajuntament de Sant Feliu ha tancat aquests accessos, que són accessos precisament a zones de cria d'espècies protegides. Aquest tancament, però, no és definitiu. Aquesta zona romandrà tancada cada any, això sí, però només de l'1 de gener fins al 31 de juliol. Aquest tancament de mig any es du a terme per respectar les èpoques de cria de les espècies que hi viuen. A més, agents rurals farà controls periòdics per controlar el compliment d'aquesta mesura. Aquesta mesura ha estat presa degut a l'increment de visites a aquesta zona, que fins fa uns anys era ben poc freqüentada. Això és el que precisament posa en perill la cria d'aquestes espècies protegides. Aquesta zona, juntament amb la zona del massís de l'Ardenya Cadiretes, és espai protegit inclòs dins la xarxa Natura 2000, que és una xarxa ecològica europea de zones protegides per la conservació d'espècies i la biodiversitat.
I precisament qui s'ha encarregat els últims anys de conservar el patrimoni propi del Baix Empordà és Edicions Cirilla, una editorial ubicada a la Bisbal d'Empordà que ara celebra 10 anys. De fet,
que es va fundar el 2010 per Xavier Cortadellas i Judit Pujadó, i va editar el primer llibre, això sí, Tombes i Lletres, el 2011. 10 anys després d'aquesta primera edició segueixen vigents els eixos que es van plantejar: l'etnografia, la cultura popular i el coneixement del territori i el país. Anna.
Sí, és una editorial que ha editat 57 llibres i que publica 7 o 8 obres l'any. L'editora, Judit Pujadó, diu que quan van començar no tenien gaire clar com evolucionarien, però que sabien que volien tractar aquests eixos.
Ja, el que volíem, sobretot, era tocar temes que tinguessin relació amb l'etnografia i amb la cultura popular i una mica amb el coneixement del territori del país. I aquest és un eix que vam començar ja des del bon principi i que hem anat aprofundint al llarg del temps. En això també ens ha ajudat molt el contacte amb la gent. Vull dir, nosaltres hem de donar molt les gràcies a tota la gent que ens ha obert les portes de casa seva, però també de vegades de la memòria col·lectiva, no?
Pujador admet que quan els llibreters escolten edicions Sidillà pensen en un tipus de llibre en concret. Diu que això ho han sabut aprofundir al llarg dels anys amb les seves obres. Al mateix temps, però, explica que sempre volen arribar a més gent, cosa que pot ser complicada per una editorial petita com la seva.
De tota manera, sempre esperes arribar a més gent, perquè clar, un problema que tenim les editorials petites, i que a sobre no som a la capital, que som a comarques, no? És que ens costa, no?, arribar al públic, a un públic ampli. Aquesta és una mica la cosa que ens costa més, no? Però cada vegada creiem que tenim més gent que ens coneix per aquests temes i que ens segueix i que està una mica a la guai del que anem publicant.
Des de l'editorial remarquen la importància de la passió per fer funcionar una editorial.
Exacte, Judit Pujadó assegura que sense passió no es podria tirar endavant un projecte com aquest. A més, insisteix en que precisament la passió pel territori és el que els va portar a fundar l'editorial.
Sense aquesta passió seria difícil tirar endavant una cosa com aquesta. Doncs el que et mou és la passió, i en aquest cas és evidentment la passió per aquests temes que sempre ens havien agradat, no? L'etnografia, la història oral, la memòria, el territori, que són aquests temes que sempre ens han agradat tant en Xavi com a mi, i que d'alguna manera és el que ens va fer fundar l'editorial, no?
Doncs important aquesta notícia, aquests 10 anys de l'editorial Sidillà. En seguirem parlant en la celebració. I seguim parlant de cultura, de fet ho farem de seguida, però ja el podem saludar. Ignasi, què tal? Com estàs? Ai, ara no sé si ens escolta. El tenim aquí, segur que l'escolteu vosaltres, però ara no sé si ell ens escolta a nosaltres. Aviam, anem a veure si tenim amb nosaltres l'Ignasi Arbat per parlar de cinema. Ara potser sí que ens sent. Ignasi Arbat, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ara
què
tal? Ara sí. M'he tingut aquí un moment de patiment perquè t'estava saludant i no em responies. Deu ser cosa no del sentit. Programa.
No sentia absolutament res.
Bueno, cap problema. Escolta, de seguida tornem i parlem de cinema i de sèries. Què tenim de destacat aquesta setmana? Tenim coses maques o què?
Sí, tenim una bona setmana. A més, tenim un parell de propostes molt interessants, si voleu sortir en el cinema.
Bé,
a casa també tenim coses, vull dir, setmana variada i de tot, interessant.
Bé, ens agrada això. Va, doncs fins ara.
Fins ara.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar. Ara que fem 20 anys, ja podem dir que som una mica grans i podem fer allò que tant els hi agrada als avis. Explicar batalletes. Cada dissabte amb la Mar Coll, amb Marc Clapés i amb Miquel 40, el veterano de la casa, repassarem tot el que ha passat en aquests 20 anys de Ràdio Capital. Així que agafa sabatilles, manta i sofà i prepara't per repassar la nostra vida i miracles. 2001-2021, 20 anys de Ràdio Capital. Cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Ràdio Capital. I sempre que vulguis a radiocapital.cat.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, aquí la principal de la Bisbal. Ens agradaria felicitar Ràdio Capital Empordà pels seus 20 anys, que en siguin 20 més i els que siguin, d'acord? Vinga, i sense pandèmia, si pot ser. Va, una abraçada a tots.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Pràcticament 3 quarts de 9 del matí. Ignasi, què tal? Aviam, fem el que fem sempre, de repassar què tenim al cinema de proximitat, perquè no sol haver tantes estrenes i són notícies maques i així no ho deixem pel final. Aquest cap de setmana, a Palafrugell, tenim Notícies del Gran Mundo, que n'hem parlat molt positivament d'aquesta pel·lícula d'en Tom Hanks i s'ha d'anar a veure. Aquest cap de setmana, a Torroella, hi fan La Chica del Brazalete, que me n'han parlat bé. No sé si...
No l'he vista.
A mi me n'han parlat bé, de fet molt bé. Per tant, també una bona pel·lícula. I atenció, perquè el cap de setmana que ve hi fan Maragall i la Lluna, que aquest documental sobre en Pasqual Maragall, que també té molt bona pinta. Això la setmana que ve. I al Cinema Arinco, que tinc per aquí la cartellera per aquest cap de setmana, i tenim Raya i l'Último Dragón, que l'altre dia ens en deies coses molt boniques d'aquesta pel·lícula de Disney, Pequeños Detalles, Minari, Història de mi família, i Llovieron pájaros. Aquestes són les estrenes d'aquest cap de setmana, o les pel·lícules que podem veure aquest cap de setmana a l'Arinco. I va, anem amb les estrenes que ens proposes. Comencem amb una d'Apple, no? No tinc el trailer en aquest cas.
Doncs va, comencem amb una d'Apple que sobretot atrau l'atenció pels noms. És d'aquestes pel·lícules que ja hem explicat moltes vegades, no? Que teníem previst una estrena cinematogràfica, però han acabat en plataformes, perquè també són pel·lícules de petit format, que al final el que acaba pagant la plataforma es calcula que més o menys aproximadament podria ser el que hagués recaptat en taquilla, i a la plataforma ja li va bé per tenir contingut, com és el cas d'Apple, que és una plataforma que potser té poc contingut, sobretot en pel·lícules. I va aprofitant per fer compres.
Clar, passa que això et resta diners a les sales.
Sí, però tampoc et pensis que massa, perquè estem parlant d'una pel·lícula que... A veure, si vas a mirar els noms, dius, hosti, para el carro, eh? Perquè tenim de directors Anthony i Joe Russo, són els germans Russo, que són els que han dirigit les dues últimes pel·lícules de Vengadores, i a més també van fer el Capitán América, el Soldado de Invierno, vull dir que han treballat bastant per Marvel.
Per cert, ara que dius Marvel, ahir a la nit vaig acabar WandaVision i encara em dura la cosa, encara em dura l'emoció.
Jo també, és una sèrie del... Mira, s'està posant la pell de gallina, perquè és deliciosa i al final és... estic plorant,
Sí. Passa però que és molt de nínxol, és molta gent que li pugui agradar el tema, crec, el tema dels superherois, però és que és molt bona, és que és molt bona.
Està molt bé. I la història continuarà en el cinema a la segona part del Doctor Estranyo, que s'està rodant ara mateix. Allà tindrà continuïtat.
Tinc moltes ganes. Va, però parlàvem d'aquesta estrena d'Apple, que com es diu? Cherry?
Cherry, sí. Com el tomàquet, però sí. Vindria a ser el cas. De fet, el pòster és bastant vermell. I el protagonista és Tom Holland, que és l'Spiderman de les pel·lícules de Marvel. Sí. Una mica el rol s'han tirat del que més coneixen.
Sí.
I ens parla la història real de Nicole Walker, que va ser un soldat que va tornar de la guerra d'Iraq amb un trastorn posttraumàtic que no se li va diagnosticar i que això el va conduir a fer-se addicte a l'opi i després a robar bancs. I a partir d'aquí podem dir que la pel·lícula és una mica una licerci, ja ho dic més que res perquè tampoc ha tingut gaires bones crítiques. És a dir, el Russo han fet una cosa que perquè la gent ens pugui entendre i tingui un referent. Tenim la pel·lícula aquella de Natural Born Killers amb guió de Tarantino que va dirigir l'Oliver Stone. Doncs el to podria arribar, que aquí es va dir Assassinos Natos, podria arribar a tenir un to d'aquest tipus amb personatges bastant desagradables. Estem parlant d'una pel·lícula que no té res a veure amb el que ha fet el Tom Holland fins ara, ni els propis Russo.
Però anava a dir, ho fa bé, no? El Tom Holland, cada vegada el veig en papers més diferents.
Sí, a mi Tom Holland és un actor que m'agrada molt. I sí, és veritat, de fet a Netflix també van estrenar una que fèiem el Robert Pattinson, que també feia un... estava bastant bé aquella pel·lícula, i aquí també va pel camí d'un paper també d'un... però aquí és un personatge absolutament trastornat.
Què t'anava a dir? Tu creus que també que en Tom Holland és el millor Spider-Man o què?
Depèn de què. No ho sé, és que potser amb els actors que han fet de Spider-Man, jo crec que sí, més que res perquè és un nano que li posa moltes ganes, és a dir, tu el veus i li posa ganes. Potser no és el que més s'assembla en el còmic, però cap dels tres Spider-Mans que han tingut s'acaba una mica semblant exactament al que hem vist al còmic, però sí que Holland tindria, si el còmic de Spider-Man s'hagués fet avui en dia, amb els nanos de 16 anys com són avui en dia, s'hagués fet com Tom Holland, perquè sí que és diferent, però l'esperit és el mateix.
Ja, clar, clarament. Va, una altra estrena, aquesta estrena és en sales i és una de les que dèiem que hi ha a l'Arinco aquest cap de setmana.
Correcte, Minari, història de mi família.
I sona així.
David, look, they're weevils. Weevils?
Yo que te echo, tía.
GBG.
Pel·lícula asiàtica, no? Però sí que sé que quan ens parles tu d'alguna pel·lícula asiàtica és que val molt la pena.
Correcte, val molt la pena. Aquesta pel·lícula l'heu d'anar a veure sí o sí.
Va,
o sigui, aquesta és de les obligatòries. Està produïda per Plan B, que és aquesta productora que té el Brad Pitt, que fa pel·lícules independents, que està, bueno, d'una qualitat molt bona, la majoria d'elles. La distribueix a 24, que també és una d'aquestes companyies de cine independent, i en aquest cas està dirigida per un senyor que jo no tenia localitzat encara, que és Lee Isaac-chung, que aquest director, a més s'encarregarà de dirigir la pel·lícula d'imatge real de Your Name, aquell anime.
Vale.
I en aquest cas ens parla una pel·lícula de la seva infantesa, és a dir, ell en els anys 80 era un nen d'origen coreà, però que havia nascut als Estats Units, de 7 anys, i aleshores veu com la seva vida canvia quan la seva família, coreana de tota la vida, decideix anar a viure en Arkansas, que és en un poble superrural dels Estats Units. I allà obren una granja i el que volen és aconseguir el somni americà. Aleshores, el que intenta fer la pel·lícula és explicar-nos aquesta infantesa que ell va viure. I, vaja, ho fa amb delícia, podríem dir. És a dir, no només parla de la immigració, però coreana, en aquest cas, ho fa des d'un punt de vista de bon rotllo, vaja, i és una pel·lícula que s'ha endut un munt de premis, o que té un munt de nominacions. Per exemple, en té 6 als BAFTA, va guanyar el 2020 la millor pel·lícula i el Premi del Públic al Festival de Sundance, és a dir, ha tingut un recorregut per festivals i ha hagut premis pràcticament a totes les categories.
Molt bé, doncs mira, si cal podem recordar que aquesta pel·lícula guanyadora del Globus d'Or a la millor pel·lícula no anglesa la fan dissabte i diumenge, tant els dos dies, a les 4 i a les 6 i 20 de la tarda, i demà, de fet, ja demà mateix a les 5 de la tarda ja la podeu veure al cinema Arinco de Palamós. Important que anem recuperant estrenes que valgui la pena anar, és que això ja feia temps que no ens passava.
Sí, la gent potser té en ment pel·lícula coreana Paràsitos, en aquest cas.
No seria el mateix.
Seria la cara B, és a dir, seria la cara de bon rotllo.
Sí,
d'una família coreana, sí.
Però ens agradarà igual, no?
Sí, igual o més.
Igual o més.
Sí.
Molt bé, doncs aviam, què més tenim? Explica'ns. Ja no tenim més tràilers, eh?
Val, doncs si vols tirem per Relic. Relic també és una pel·lícula extraordinària, vull dir, aquesta també és gairebé de visió obligatòria, també la trobareu en cinemes. I es va passar a Sitges, però als Estats Units ja es va estrenar en Video On Demand des del passat estiu, el que passa que aquí ens arriba molt tard perquè han intentat estrenar-la quan els cinemes ja poguessin tenir una mica més obert. En aquest cas està protagonitzada per l'Emily Mortimer, és una pel·lícula australiana i ens parla de l'Alzheimer, però tractat com si fos una pel·lícula de terror. Aquí ens trobem tres generacions, una mare, la seva filla i l'àvia. van a casa de l'àvia i no la troben. Aleshores sabem que l'àvia pateix demència. I a través d'això, o sigui, ens van explicant aquesta demència a través d'imatges bastant metafòriques, a través de tota una sèrie de recursos que són típics del cinema de terror. És a dir, tu la veus i és una pel·li de terror al 100%, però no hi ha monstre. El monstre és la malaltia que pateix l'àvia de la pel·lícula. Està dirigida per una dona, la Natalie Erika James, protagonitzada per tres dones, ja ho han dit, i també és una pel·li extraordinària, d'obligat visionat també.
També aquesta, per desgràcia, de moment no la tenim a cap al cinema comercial d'aquí, que és l'Arinco, i de moment encara, per cert, el cine de Platja d'Aro encara està tancat. Veurem si en algun moment, doncs, tant a Torroella com a Palafrugell, que sí que són d'anar recuperant aquestes pel·lícules, aviam si les fan. Espero. Per cert, mira, estic veient que Minari, aquesta que dèiem, Minari, l'anterior, la coreana, el cap de setmana que ve, no l'altra, a Torroella també, per si no volem anar, vull dir, per si ens volem esperar, a Torroella també la fan. I teníem una altra última estrena de Movistar. Ep, ara se'ns ha marxat l'Ignasi, aviam què passa aquí. Ha deixat d'emetre... Aviam... Ep... Estem tenint algun problema amb el servidor de les connexions... Ara sí, Ignasi, que hem tingut allà no sé què ha passat, alguna cosa
una
ha passat.
Una apagada.
Sí, és una apagada.
Dels ordinadors.
Sí, sí, però ja hi tornem a ser. Dèiem una estrena de Movistar, no?
Sí, a Movistar ens arriba Vicious Fan, mira que també va arribar a Sitges, curiosament, aquesta pel·lícula. Si us agrada el cinema slasher, si us agraden les pel·lícules que barregen
comèdia... Què és el
comèdia,
cinema slasher?
Slasher és el dels assassins, per entendre'ns, no? És el cinema del Freddy Krueger, del Jason de Viernes 13, de tot això. Però en aquest cas és una comèdia. Està dirigida per el Cody Callahan, està ambientada als anys 80 amb una estètica absolutament vuitantera, i els que ens dediquem a fer una mica de crítica, i sobretot crítica de cinema de terror, doncs jo crec que ens agrada encara més. La protagonitza l'Evan Marsh, que interpreta un nano que és el redactor d'una pel·lícula d'una revista d'aquestes de terror tipus Fangoria.
Val,
que es dedica només al gènere de terror. Aleshores ell fa entrevistes i va una mica de assobrat amb els directors, com els hi va donant una mica de lliçons. I a mig de tot plegat, aquest personatge tan curiós i tan divertit es veurà d'una manera que no explicaré com, però es veurà en un grup de teràpia d'assassins en sèrie que reuneixen en un bar. És a dir, aquests assassins en sèrie es troben allà i una mica expliquen les seves coses. Aleshores, cada un d'aquests assassins que trobarem que es reuneixen en aquell bar és pràcticament reconeixible amb algun dels assassins que tu puguis recordar o hagis vist en altres pel·lícules. Per exemple, n'hi ha un que és una mena de mescla entre Dexter i el Joker. Un altre és clarament el Jason Voorhees de Viernes 13. Un altre podria ser perfectament Aníbal Lecter. Val? És a dir, entre tots aquests va construint diferents personalitats. I aquest nano pues, s'acaba trobant en aquest bar, l'acaben confonent amb un assassí en sèrie i esclar, el tio flipa una mica amb tot el que està escoltant i totes les històries dels assassinats que estan explicant tota la gent que estan allà. I a partir d'aquí hi ha un gir de guió, va, que no explicaré, però vaja, és una pel·lícula tipus anys 80, com es feia amb els 80, és a dir, us fiqueu en allà i fins i tot hi ha moments d'aquests de... que queden tancats en un espai i a partir d'allà passaran coses amb clau de comèdia. Això sí, gore a punta pala i l'Evan Marsh, que és el protagonista, ho fa superbé.
Val.
Molt divertida.
Doncs que bé tenir estrenes que valguin la pena, perquè hem passat uns mesos complicats, eh?
No, bastant. Sembla que la cosa s'animi, que no decaigui, i hem vist que els cinemes de Nova York comencen a reobrir de manera escalonada.
Bona això cosa.
Sí, això és molt bona senyal, perquè això vol dir que les pel·lícules que estaven aturades i que s'estrenaven als Estats Units, ara podran començar a estrenar-se aquí, i això també anima una mica el tema de les sales aquí.
Molt bé.
Bé, veurem a veure com va la cosa aquí, però esperem que també s'animi, igual que sembla que pot ser que es comenci a animar allà.
Vinga, doncs, ho anirem veient. Que vagi bé, Ignasi. Parlem la setmana que ve.
Exacte, una abraçada. Adéu.
Acabarem el supermatí ràpidament fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Comencem una nova jornada de calma, amb bones temperatures, però amb sol una mica més esmorteït que ahir dimecres. A diferència d'ahir, que el dia va poder quedar molt serè i el sol va lluir, avui el dia serà mínimament més càlid però enterbolit. Tot i això, podran pujar les temperatures, tant les mínimes com les màximes, que tindran una forquilla al Baix Empordà entre les 4 al matí als 21 graus del migdia.
Molt bé, temperatures altes avui al Baix Empordà, avui que és dijous ja, és 11 de març del 2021. Doncs gaudiu i que vagi bé, tornem demà.